kalte Nacht, a finster dicke Nebel umetum. Steht a Jingle verfreuen und tickt sich herum. In Regen steht im Leben Wand, a Koschikel halt er in Hand, in seinen Augen beten jeden Stumm. Ich hab schon ich kann koich mehr herum zu gehen in Gas, ungerig und ausgerissen von dir Regnass. Ich schlepp herum sich zum Beginnen, keiner gibt nicht zu verdienen, alle lachen, machen von mir Spaß. Kupitsche, koitsche, koitsche, Papirosen, Trikane fin Regen nicht vergossen. Koitsche, koitsche, benemunes, koitum not of mirach munes, rate wet von Hinger mirazin. Kupitsche, koitsche, schweibale, chantike, der mit wet ihr a josemel der quicken. Und siehst man schreien und man läufen, keiner will bei mir nicht käufen, ois kein Willech Musen wie ein Hund.
Diumenge passat van viatjar a l'Espec per visitar True Tolman. Ens va explicar que havien entrat en acció la SA a les tropes d'assalt del partit nazi i que havien ruixat amb gasolina la sinagoga i uns magatzems jueus. Els bombers només els van permetre protegir els edificis del costat, però no apagar l'incendi. Al final, a més, la SA es va emportar detingut l'amo jueu dels magatzems per incendiari. Trut ens va ensenyar uns balcons oberts que hi havia al davant de casa seva. Estan així, va dir. Des d'aquell dia, els que hi vivien se'ls van emportar. Trut plorava quan ho explicava. Sigui com sigui, el gir que han pres les coses aquests dies ens ha destruït la seguretat interior. Ja no queda cap altra opció. Hem d'anar-nos-en. Víctor Klemperer. Vull donar testimoni fins al final. Diaris del 1938.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo penso...
Xavier Antic, bon dia, benvingut al teu racó de pensar.
Oh, bon dia, Mònica.
Aquests dies que estem parlant d'un altre aniversari que ens ocupa de 11 a 12, que és els 30 anys de la caiguda del mur de Berlín, no volíem deixar de parlar d'un dia d'aquells que duraran anys, que dèiem aquest any quan començàvem la temporada. Sobre què pensarem avui?
Mira, avui pensarem sobre l'episodi del que em parla el text que acabaves de llegir, que és un text, com deies, de Víctor Klemperer, que té el mèrit de ser un llibre escrit com a diaris en el mateix moment que passaven les coses, i per tant no escrit a posteriori, que sempre...
No, en el moment.
En el mateix moment, no?, i sense veure'n, tot i que endevinant-ho, la transcendència de les coses que passen, no? I que és allò que després hem conegut com la nit dels vidres trencats.
Avui parlarem de la nit dels vidres trencats. Hem de dir que tenim nois i noies aquí a l'estudi visitant-nos com cada dia i els hi he preguntat, vosaltres sabeu el que és la nit dels vidres trencats? Alguns d'ells no ho sabien i és normal perquè doncs no sempre a lo millor els agafa. Però hi havia alguns d'ells que sí.
Han dit que sí.
I ens n'hem alegrat molt, no? Perquè no és un episodi...
No és un episodi excessivament conegut, tot i que és un episodi molt rellevant en aquesta història tràgica del segle XX, no? Que en conté tants i que de vegades una mica un episodi com aquest ha quedat eclipsat per altres de molta més alt, gran magnitud, podríem dir-ne. No?
Però és un esclat d'odi contra els jueus covat durant anys, durant dècades, que es va acabar aquella nit, però en altres llocs i en altres circumstàncies, sempre víctima la població jueva d'aquest odi, no?
Exacte, ens semblava part d'una coincidència d'agenda, una manera de continuar les reflexions que l'altre dia ens compartia la Caroline Emke, sí, a propòsit del seu llibre Contra l'odi, on expressava que és quasi com una tònica habitual en moltes comunitats que defineixen la seva pròpia identitat, demonitzant a l'altre, barbaritzant les diferències, perseguint aquells que no són de la manera que es creu que és normativa.
Insultant-los, no?
Normalitzant
l'insult. Normalitzant
l'insult, l'agressivitat en la forma de referir-se amb ells, i la nit dels vidres trencats, que és aquesta nit que va del 9 el 10 de novembre del 1938, i per tant encara d'aquí uns dies se'n commemorarà l'aniversari, suposa quasi bé com un cas de laboratori, no?, de com se pot nodrir l'odi contra els altres, en aquest cas contra els jueus, com se pot organitzar, com se pot esperonar, i com això, que en principi són només paraules, idees, relats, el que ara en diem fake news, sí, no?, però que ja existia.
Però que van acusació... covant.
I va creant una sensació molt generalitzada de que l'origen de tots els mals és un col·lectiu determinat, al qual se l'insulta, se'l caracteritza, se'l caricaturitza, no? se crea com una mena de paròdia del que diuen, del que són, fins que al final produeixen, que és el que va passar en la nit dels vidres trencats, un esclat terrorífic de violència contra les persones, els béns, les propietats, etc.
Però, com que es tracta del racó de pensar i el que fem és intentar que fets molt concrets ens ajudin a no repetir errors, val la pena ser molt didàctics. Què va passar exactament, Xavier Antich, la nit dels vidres trencats?
Dos dies abans d'aquesta cèlebre nit, no?, que és del 9 al 10, el dia 7, un jove polonès, jueu de 17 anys, que estava a París, rep la notícia de que els seus pares han estat deportats als camps de concentració de Polònia. I agafa un... com una mena d'atac, podríem dir-ne, agafa un revòlver, se va cap a l'ambaixada a Alemanya i dispara contra un diplomàtic, l'Ernest von Rath. Això passa el dia 7. Aquell mateix dia, això ja havia passat en molts altres casos, cal recordar que són anys de molta tensió, de molta violència, de molta ira descontrolada, podríem dir-ne, però el que caracteritza aquest episodi del dia 7 és que Goebbels, el ministre de propaganda de Hitler, del Tercer Reich, decideix que aquest és un episodi per convertir-lo en el que avui en diem una fake news, que és un motiu de propaganda. Un motiu de propaganda amb el qual Goebbels construeix, donant instruccions a tota la premsa alemanya, que converteixi aquest intent d'atemptat en un atac del judaïsme internacional contra Alemanya. I Goebbels, a part d'aquest treball amb la premsa i els mitjans de comunicació, dona ordres directes als seus escamots perquè comencin a atacar de manera molt focalitzada en algunes ciutats alemanyes atacs contra els jueus.
Sentim Goebbels.
Gegen uns vorgebrachte Einwand. Es gäbe keine Möglichkeit, die Juden aus dem Kunst und Kult beseitigen, weil wären zu viele seien und wir die leeren Plätze nicht neu besetzen.
Ah, volem sentir-ho, perquè a vegades quan parlem de Goebbels, com que el parlem i no el sentim, no? Sembla que no hagin existit, no? Que queden en l'àmbit teòric. No, aquesta és la veu d'un home que va utilitzar d'una manera molt conscient, molt meditada, els mitjans de comunicació de l'època, en aquell moment la ràdio, bàsicament, però tots els sistemes de comunicació, diaris i ràdio inspirant de l'època, per anar sedimentant el discurs.
Has fet una cosa molt important que, a més, m'has deixat molt perplex perquè no estava prevista en el guió, perquè Goebbels fonamentalment va ser veu radiofònica.
Sí, 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 sí.
Una veu que va arribar a totes les llars alemanyes inoculant a tot arreu aquest odi brutal, irracional i violent contra els jueus.
Aquesta era la feina que tenia encarregada. I el Ministeri de la Propaganda, en aquest sentit de teixir el discurs ideològic a través de la ràdio, es va anar sedimentant, no? Amb una potència que segurament,
exacte, cosa
a través
que
de la premsa escrita no era tan fàcil.
No era tan eficaç, tampoc. Eh? I d'alguna manera, tot va acabar esclatant quan dos dies després d'aquest atemptat del dia 7, aquest Ernest von Rath, el diplomàtic alemany, mor a la tarda del dia 9, i llavors és quan Goebbels, amb l'acord de Hitler, dona instruccions sistemàtiques i organitzades per adreçar, a través de les tropes d'assalt, les camises pardes, aquests que anaven amb... que era un cos parapolicial, podríem dir-ne, per llançar un atac massiu i coordinat contra tots els jueus alemanys, a tots els pobles i totes les ciutats alemanyes, per atacar-los a les cases, per destruir les botigues, per profanar els cementiris i per cremar els seus béns i per detenir la gent.
Per tant, la utilització d'un fet concret, o utilitzar-lo de detonant justificatiu d'una operació absolutament teixida York.
Exacte, que tenia com a objectiu principal atemorir a tota la població alemanya del Tercer Reich en un moment en el qual el que es volia és que abandonessin Alemanya. D'aquí la importància del diari de Klemperer, perquè Klemperer registra en directe la conseqüència del que es buscava quan diu no tenim altra opció que anar-nos-en.
No?
I efectivament una mica el que va acabar passant en aquesta nit terrorífica del 9 al 10 és que en tots els pobles i les ciutats d'Alemanya se va produir aquesta violència absolutament impune, primer de les SA contra botigues, comerços, cases, propietats immobles i cementiris, i després de les SS que entraven en les cases i van acabar detenint la gent.
Per tant, l'expansió d'una onada de violència bastant irracional, però que normalitza la violència.
Exacte, i perfectament planificada.
I institucionalitzada.
No? Exacte, perquè va acabar, perquè ens en fem una mica la idea de la dimensió del que va representar, se'n van cremar i destruir més de 1.000 sinagogues a Alemanya. A Berlín només n'hi havia 80. De les 80 que hi havia en aquell moment, avui només en queden 5, totes reconstruïdes, perquè en aquell moment va produir que no quedés ni una sinagoga dreta en tota Alemanya i que, per tant, els jueus no poguessin complir el que serien les seves obligacions eclesiàstiques. Però també va haver l'atac, que d'aquí una mica el nom de la nit dels vidres trencats, contra tots els comerços dels jueus, trencant els aparadors, llançant els vidres a terra i deixant la mostra de violència d'alguna manera durant tots els carrers d'Alemanya. Se'n van detenir més de 30.000 jueus alemanys que van ser deportats immediatament, se van requisar les seves propietats, se van quedar els seus habitatges, se van quedar les seves joies, els records familiars, etc, etc. I sobretot també, per donar una mica la mida d'aquest odi destructor, se van profanar tots els cementiris jueus d'Alemanya. Alguns d'ells, com el mític de la Große Hamburgerstraße de Berlín, que era el cementiri més gran jueu d'Alemanya, que tenia 12.000 tombes, no en va quedar ni rastre. I encara avui, fa 2 anys només que s'ha restaurat, un altre dels cementiris, el de Schönhauser Allee a Berlín, encara s'hi podia visitar perquè estava clausurat amb totes les làpides trencades i bona part de les tombes encara visibles i profanades. Fixa't que la mida, només per acabar amb aquesta pinzellada de l'aberració de l'operació, el Tercer Reich va acabar promulgant un decret que obligava als jueus a pagar els desperfectes. A pagar els desperfectes de les botigues, dels carrers, de retirada de les escombreries, de les runes, etc, etc.
Això que està explicant el Xavier Antic va passar. I com que va passar, va tenir un efecte psicològic sobre la població jueva, que durant dècades s'ha sentit un poble perseguit. Qui ens ajuda a pensar-hi? Una d'aquestes persones, George Steiner, en aquest text que us demano que escolteu amb molta atenció.
Una nit, cap al tard, durant els anys dolents, vaig sortir de l'hotel de Kiev, on m'hi estava hostatjat, amb la intenció de fer una passejada per la ciutat. Al cap d'una estona, un home se'm va acostar i em va preguntar amb un guidix tronat: «Vostè és jueu, oi?» Li vaig preguntar que com ho havia endevinat. «És ben obvi», em va dir, «per la manera com camina». Vaig pensar, com algú suposo que porta 2.000 anys d'amenaça al clatell. Des de la infància, el jueu porta dins la suor de la por. Només els gitanos, potser, han suportat una història comparable de rebuig i d'odi, de manera continuada, durant segles, per tot arreu i en tots els llocs en què han estat. George Steiner, els llibres que no he escrit.
Ich bin a Vreemel, der feigster Marwicher, a größe Künstler, harbet leicht und sicher. Das erste Mal, auf wels Gedenken, wie's im Teut, a rein in die Füße verlachenen, a breut, oi, oi.
Per la manera com camina, per la manera com camina, la suor de la por permanent d'un poble que s'ha sentit així sempre, no?
La imatge és esfereïdora, eh? Des de la primera vegada que ho vaig llegir amb Steiner, ja vam tenir ocasió de parlar-ne com va estar a Girona, ara ja fa uns quants anys.
I ara ja no es va jugar gaire.
No gaire, pobre.
No gaire.
Però que És, jo crec que molt eloqüent, no? Una persona que surt i que algú li va dir, vostè, jo, com m'ha reconegut? Pels tòpics, no?, que diuen, pel nas, o perquè ha dit alguna paraula. Steiner no parla hebreu, no? Diu, no, per la forma com camina. Clar, i com ell n'extreu la conseqüència, ha dit, clar, ho dec portar incorporat en la meva forma de caminar. Exacte, sense ni tan sols racionalitzar-lo, no? I aquesta forma de caminar, podríem dir-ne, atemorida d'algú que sent des de fa segles l'amenaça al clatell, no?, de ser una comunitat perseguida.
La nit dels vidres trencats és l'expressió que els propis nazis van anomenar el que va passar aquella nit, del 9 al 10 de novembre de l'any 1938, ara a partir d'ara, quan els joves que estigueu sentint això, quan diguem la nit dels vidres trencats, us heu de fer el càrrec del que era. Però, d'alguna manera, també ho hem de mirar des de la perspectiva d'altres, com Raoul Hilberg, considera el procés de destrucció dels jueus europeus, el pogrom de novembre, aquest concepte també, no?, de dir, aquí hi ha un procés de destrucció, no?
Exacte. I això és... De fet, sempre s'ha dit que la nit dels vidres trencats era quasi bé com un acudit alemany, no? És una manera de dir que lo terrible d'aquesta nit va ser
que
els carrers estaven bruts, no? No, va ser...
L'objectiu
era un altre. I per això, una mica com se coneix, podríem dir-ne dintre de la historiografia jueva, és com un mes dels pogroms històrics que s'havien dirigit de manera perfectament planificada contra la comunitat jueva. En realitat, pogrom és una paraula russa que encara utilitzem nosaltres tal qual, que apareix a finals del segle XIX. El primer cop que s'utilitza, en realitat, és el 1881, quan el tsar Alexandre II pateix un atemptat que el mata, un assassinat, i que s'acusa a la comunitat jueva de una altra de les fake news, no? I que provoca la pràcticament extinció de la comunitat jueva en moltes de les parts de Rússia, on hi havia una població aleshores del voltant de 3 milions de persones, que està dint ràpid, eh? A partir de llavors, el pogrom és bàsicament això, un alçament popular, de caràcter violent, que té com a objectiu el linxament, l'assassinat i la destrucció de comunitats jueves, no? I que ho il·lustren tot de manera molt precisa, tot el final del segle XIX i totes les primeres dècades del segle XX abans d'arribar al pogrom de novembre del 38 dels nazis, no? Una història molt continuada, podríem dir-ne.
Una història continuada no només durant dècades. Ells se senten un poble perseguit i tenen motius per fer-ho des de fa centenars d'anys, no?
Sí.
Ens ajuda també a pensar-hi, ara sentireu la veu d'en David Fernández, que com sabeu fa juntament amb la Xavier Antic, aquest racó de pensar, en el cicle Tocats de Lletra, que es va fer a Manresa ara fa uns dies, amb el piano de Lou Royce, amb paraules, amb un poema d'Erri de Luca, que és una petita meravella, i l'hem manllevat. Amb permís de Manresa, amb permís dels Tocats de Lletra.
Aigua oxigenada. La meva mare em rentava els cabells amb aigua oxigenada. Jo era morena i em tornava rosa, l'única del carrer. La guerra s'ha acabat, senyora. Ara som a casa nostra. A l'edat de 6 anys, ma mare em va dur a un cirurgià. El meu nas era corbat i el va aixecar en l'aire. La guerra s'ha acabat, senyora. Ja no som a Europa. Davant l'àlbum de fotografies retocava amb color blau els ulls de la seva filla, la petita Ària inventada. La guerra s'ha acabat, senyora. Això és Tel Aviv. He perdut els cabells de joveneta i el meu nas sembla un furúncol. Però no estic enfadada amb la meva mare. Venia d'un lloc d'Europa on l'aigua oxigenada decidia entre la vida i la mort.
Venia d'un lloc d'Europa on l'aigua oxigenada decidia entre la vida i la mort.
No, la possibilitat només de canviar el color del cabell que podia salvar vides, no?
Aquesta persecució dels jueus no és patrimoni exclusiu dels nazis, per això, ni pas invenció seva, no?
Exacte, hem recordat una mica tota aquesta època dels pogroms i que il·lustren sobre allò que passa a Alemanya en la nit dels vidres trencats havia estat passat de manera sistemàtica a Rússia, a la Rússia, val a dir, tan tsarista com la Rússia bolxevic, com la Rússia comunista, havia passat a Polònia, a Hongria, a Romania, a Àustria, a Txecoslovàquia, en l'era moderna, diguem-ne.
Però els Reis Catòlics, aquí, al Regne d'Espanya, ja van, diguéssim, fer aquell famós edicte de l'expulsió dels jueus. Segurament és el primer pogrom massiu que hi ha a la història europea.
I que cal que recordem i que no ens n'oblidem dels catoliquíssims reis i d'Isabel Catòlica, que encara hi ha iniciatives ciutadanes en l'estat espanyol que volen impulsar la iniciativa de que el Vaticà la proclami com a santa. Uh-huh. I que van ser els responsables d'aquest edicte que, amb el teu permís, si et sembla, llegirem el paràgraf.
Molt bé, vostè...
El paràgraf en el qual deien, acordamos, és juny de 1492, acordamos mandar salir a todos los judíos de nuestros reinos, que jamás tornen ni vuelvan a ellos, y sobre ello mandamos a todos los judíos y judías que salgan con sus hijos y sus hijas, y criados y criadas, y familiares judíos, tanto grandes como pequeños, de cualquier edad que sean, y que no sean osados de tornar a ellos, de viniendo ni de paso, ni en otra manera alguna, so pena que si no lo hicieren y cumplieran así, y fuesen hallados estar en los dichos nuestros reinos y señoríos, o venir a ellos en cualquier forma, incurran en pena de muerte y confiscación de todos sus bienes.
Com us quedeu? És a dir, en realitat, això que van fer els Reis Catòlics amb els jueus, això que van fer els nazis a la nit dels vidres trencats i posteriorment, malauradament sabem la història, o els russos, etc., segurament és l'expressió més clara, l'antisemitisme, de l'odi a l'altre, la diferència, no? I ells s'han menjat una gran part, juntament amb els gitanos, d'això, no?
Exacte.
D'aquest odi racial, no?
I jo crec que una mica els pensadors jueus més lúcids, entre els quals es compta de forma eminent, com saps, un pel que en tinc devoció, que és Emmanuel Levinas, va identificar l'antisemitisme, o ho va traduir, podríem dir-ne, com una de les formes de l'odi contra l'altre home. Emmanuel Levinas va dir que sempre hi ha antisemitisme allà on una comunitat pretén extirpar part de la seva comunitat només perquè la sent com a diferent i perquè no és capaç de reconèixer la diferència dels seus hàbits. Jo crec que la grandesa de la lliçó que ens ensenya, que és una lliçó bàsicament antisemita, antijueva, furibundament antijueva, la nit dels vidres trencats, és que il·lustra com un cas de laboratori aquests mecanismes de l'odi en contra d'una minoria, o de vegades no tan minoria, que es veu com a diferent.
Fins aquí aquest racó de pensar. El dia 10, quan aneu a votar, diumenge, estimeu la diferència. Estimeu a l'altre, encara que us sigui desconegut, perquè és la manera d'enriquir-nos. Moltes gràcies, Xavi Antic.
Encantat, Mònica.
Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht kein Lied von a Fegeläuf der Frei. Das hat a Volk zwischen Fallen die gewähnt. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hände. Das hat a Volk zwischen Fallen die gewähnt. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hände. Da sag nit kein Moll, als du gehst dem letzten Weg. Wenn Himmeln bleiene verstehen blaue Teg. Kommen wird doch unser Eus gebänkte Schor. Sveta beugt an unser Trat, wir sennen durch. Kommen wird doch unser Eus gebänkte Schor. Sveta beugt an unser Trat, wir sennen durch.
Al matí de Catalunya Ràdio.